Aquesta setmana declaren els principals testimonis polítics. Dijous és el torn de l'expresident Mariano Rajoy.
Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, si just vos incorporeu en aquest moment. Som al dia a través de la ràdio, a través de la televisió, i just encetant aquesta segona hora de programa en què s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Parlem sobretot del temps, en una setmana molt poc habitual per aquesta època de l'any, perquè les temperatures, m'imagino que ja ho heu notat, s'han disparat aquest cap de setmana, valors que han superat fins i tot els 27 graus a Mallorca i també a Eivissa. Quina calor, Joana, bon dia de nou.
Sí, una bona calorada que ha fet Marta, bon dia de nou. I de la previsió apunta que la calor, que aquesta calor que han tingut, encara anirà a més. D'entrada avui mateix ja tindrem més calor que ahir, i durant els propers dies es podrien fregar, atenció, els 30 graus amb una anomalia tèrmica de fins a 8 graus per damunt del que seria normal, xiscó, per aquestes dates.
A tot això també s'hi afegeix un altre factor, ja ho comentàvem a primera hora del dematí, la presència de pols en suspensió, que es podria intensificar a partir de demà i afectar la qualitat de l'aire. Marta.
Pols en suspensió, calor, 8 graus de mitjana més alt que temporades anteriors. Sí que sembla que el manco a l'estiu ja es nota a l'aire. Per cert, si heu pensat allò de hem de fer canvi d'armari, no vos preocupeu, perquè ja és oficial. Sí, se pot fer canvi d'armari, i a més, a partir de les 11, la nostra orden amiga Araceli Bosch ens explicarà 4 pautes i 4 consells per fer-ho de la manera més eficaç possible. Avui, ja que parlàvem de bones temperatures, mos du a pensar, inevitablement, a la temporada turística, que ja se troba pràcticament en marxa, i per això avui en volem parlar, tant de perspectives com de reptes.
Sí, perquè les dades apunten a un nou augment de la pressió turística per aquest 2026. Companyies com Ryanair han anunciat més rutes i fins a 715 vols setmanals només a Sant Joan a Palma aquest estiu, amb un increment de la capacitat i connexions també internacionals. Al mateix temps, el debat sobre el creixement està més viu que mai. El Consell de Mallorca ha rebut més de 5.300 sol·licituds de places turístiques per a poc més de 1.000 places disponibles, evidenciant la forta demanda i també la pressió sobre aquest model.
I en paral·lel, les institucions aposten per un canvi de model. El govern balear ha aprovat un nou pla d'inversions del turisme sostenible a prop de 140 milions d'euros, centrat en el cicle de l'aigua, la formació i la qualitat de l'ocupació. Per analitzar-ho, avui ens acompanya na Maria José Guiló, que és vicepresidenta executiva de la FEM, la Federació Hotelera de Mallorca. Maria José, molt bon dia, com estàs?
Bon dia.
Encantada de saludar-te, i volia encetar aquesta conversa amb una pregunta. Amb aquestes dades, com afronta el sector hoteler aquest inici de temporada 2026?
Bé, nosaltres l'inici de temporada ja el vàrem encetar com a sector hoteler en el mes de febrer, no? Si recordeu les darreres vegades que hem participat en aquesta tertúlia i cada vegada que hem tingut ocasió, hem posat un poc en valor aquest allargament de la temporada turística que estem veient els darrers anys, que tenim un 20% de la planta operativa ja en el conjunt de Mallorca, que està oberta tot l'any, i, per tant, nosaltres no mos situam ara en l'inici de la temporada. Per tant, la visió que tenim, doncs, és una visió, i ho hem dit des de pràcticament la ITB de Berlín, és una visió de prudència, perquè tenim un context internacional complicat, i així com hi ha hagut altres bous que parlen molt de destinació refugi o que parlen de que tindrem una allau de viatgers, nosaltres no estem amb aquesta tessitura, pensam que hem de ser prudents. És cert que en la monitorització que fèiem a través de les nostres associacions hoteleres i departaments comercials, estem veient fins ara que el conflicte havia tingut un efecte, podríem dir, gairebé neutre, perquè no estem veient moviments ni en positiu ni en negatiu. Per tant, estem en una situació, podríem dir, d'estabilitat, que és obvi que tot això, pues, amb aquesta volatilitat de l'entorn, podria canviar en qualsevol moment, però les perspectives que tenim són positives.
Un petit matís. És vera, no estem a l'inici de temporada, començat a febrer, però encara no estem a la temporada alta, a l'auge, diguem, no? Quan sabrem realment o tindrem una major perspectiva de si hi ha hagut un augment de flux respecte a aquesta destinació refugi o a l'increment de la pressió turística. O sigui, és vera, ha començat la temporada, però serà probablement més endavant, no?, quan puguem tenir la valoració més global.
Sí, però com que vosaltres m'heu demanat, en el nostre cas, en el nostre cas és així.
Ja teniu penjat escartella oberta, eh? Com a mínim el 20% de la planta hotelera ja està.
La pregunta la reformularé. Com se presenta aquesta temporada d'estiu tradicional, que fins ara sempre, el mes de maig, donava com a atzús o tot això? És cert que ha lluitat molt d'anys per aquesta desestacionalització, aquesta paraula que fins i tot costa de dir-la. La vicepresidenta mos deia que ja molts hotels des de febrer ja estaven amb ocupació relativa, però com se presenta aquest estiu, que el que hi ha de fi és la temporada forta, la temporada alta aquí a casa nostra. Parlàveu de que no hem de pensar que som una destinació refugi, sinó que hi pot haver molt més factors, però ara per ara, en turoperadors, en diferents associats vostres, quina és la temperatura, el sentir que tenen de com serà aquest estiu, més enllà de ser aquella horada que potser no farà.
L'estiu el preveiem molt semblant a l'any passat en les circumstàncies que tenim ara. El nivell de reserves és semblant i, lògicament, pues, tenim una quantitat important de visitants que, per prudència i per tenir també una contenció en la despesa que representaran les seves vacances, pues, ja han fet unes reserves. Per tant, tenim un nivell de reserves que ens donen una situació d'estabilitat a dia d'avui.
Senyora Aguiló, jo sí que voldria fer un petit incís o una aturada abans de proseguir en la entrevista en això que heu dit de la destinació refugi que també ha anomenat en Xisco. Imagino que aquest nom, aquesta nomenclatura, la deia o la feia servir precisament perquè el context global és el que és i això d'alguna manera condicionarà a que molt de viatgers canviïn, per exemple, la seva destinació, els seus viatges, les seves vacances, i triïn uns altres llocs, com per exemple podria ser les Illes Balears. En quin grau o de quina manera podria condicionar i podria beneficiar, ho dic entre cometes perquè d'una guerra ningú se'n pot beneficiar, o no se n'hauria de beneficiar ningú, però de quina manera podria canviar també el fet de que molta de gent mostri en altres i no, per exemple, se'n vagi a, què sé jo, a Tailàndia?
Bé, primer de tot, que el context de comunicacions aèries ha canviat i que, per tant, hi ha rutes que estan tancades o que tenen molta dificultat i que són destinacions, pues, que han quedat fora del mercat en aquests moments. Però, en el final, la capacitat que nosaltres tenim d'acollida és limitada dins l'oferta reglada, per suposat. I podran venir el mateix nombre de persones que venien fins ara perquè la capacitat que tenim és la mateixa. Qui serà el client que vengui? Pues això és el que pot tenir canvis en funció de com vegem que pot afectar el cost del combustible en el transport aeri, com pot afectar, pues, tota aquesta disponibilitat o capacitat, perquè no perdem de vista tampoc que hi ha alguns mercats emissors que també tenen una situació econòmica que fa que els seus ciutadans siguin un poc més prudents, no? Com per exemple Alemanya. Per tant, en funció de la velocitat que un tingui a l'hora de fer aquesta reserva, tindrà unes condicions o unes altres i determinarà que tal volta, pues, hi hagi segments com per exemple el segment de 5 estrelles o 4 estrelles superior tinguin una demanda ràpida més alta perquè és un client que se pot pagar. No?
Ara que parlava d'aquesta previsió i de la incertesa derivada del conflicte de l'Orient Mitjà, sobretot per el que podria suposar en un futur, com per exemple una pujada de preus dels bitllets, que això també s'ha contemplat. De totes maneres, les persones solen tenir ja les reserves contractades abans.
Bé, però és que això els darrers anys, des que vàrem viure la pandèmia, doncs, també va experimentar uns canvis, no? I això afegit en a la immediatesa de la informació que avui tenim a l'abast totes les persones. Per tant, que hi ha un canvi climatològic i tota la gent que fa compra de darrer minut, pues, a lo millor canvia la decisió de viatjar o no, però sí que és vera que en aquests moments pues, mos trobam per una part clients que són molt previsors i que volen tenir les seves vacances garantides a un preu determinat, unes dates determinades i una ubicació determinada, i d'altres que estan un poc més en aquesta tessitura de darrer minut, perquè o bé per lo que pugui oferir la destinació o bé perquè n'hi hagi d'altres que surtin amb una oferta que puguin considerar més atractiva.
És vera que aquesta que li faré és una pregunta ja bastant recurrent, que és una pregunta que quasi sempre que entrevistam algú del sector la feim, la solen fer, però no deixa de ser significatiu el fet en si, i és saber si per aquesta temporada, que ja d'ahir m'ha començat, hi ha suficient personal per afrontar tota la feina que teniu per endavant.
Bueno, nosaltres des del sector una cosa que posem molt en valor és no tan sols el darrer conveni col·lectiu que hem signat, que la veritat és que som un sector atractiu per les condicions que ofertam als treballadors, sinó també perquè estem donant més mesos d'activitat, i això també ha contribuït a consolidar les plantilles. Si jo us deia que un 20% de les empreses ja tenen obert tot l'any i que després encetam l'activitat a partir del mes de febrer, això vol dir que tenim unes mitges d'ocupació molt més llargues i que, per tant, també garanteixen la fidelitat del treballador. És cert que també sempre hi ha mancances i sempre hi ha mancances en determinats perfils, i, bueno, i també molt de perfils nous que van sortint al voltant de la sofisticació que té l'activitat, i que amb això hi han de fer feina en temes de formació i de capacitar els recursos per amoldar-los a la situació real de l'activitat. Sí que hi ha mancança de treballadors, però crec que en els darrers temps ha millorat, i també perquè han fet ús d'aquesta tecnologia dins els propis processos i ens han permès racionalitzar els recursos i millorar també, pues, tal volta, les operatives dins el propi establiment.
Clar, això és una part, la feina del sector, precisament per oferir més estabilitat, aquesta tecnologia que també deu quedar d'alguna manera, la formació, etc. Però després hi ha un problema que és bastant important, que és el tema de l'habitatge, no? Que fins i tot ha hagut hotelers que s'han hagut de plantejar el fet de poder destinar alguns apartaments o part de les seves instal·lacions en els seus treballadors, no? Perquè és important oferir-los també un lloc on viure, perquè no és fàcil venir de la península uns mesos, per exemple, i no tenir un habitatge, no?
Sí, però això són solucions provisionals, molt puntuals, i que no tothom les pot fer, ni crec que tampoc siguin desitjables. És a dir, per jo, el fet de que s'adoni aquesta situació vol dir un retrocés a nivell social, perquè si quan va començar l'activitat turística en aquesta comunitat s'adonava l'habitatge dins els establiments, i aquestes persones, després de venir amb una certa recurrència, van decidir fer el seu projecte de vida aquí, no ho vols fer dins el mateix àmbit on tens la teva activitat laboral, ho vols fer amb unes condicions adequades, que puguis tenir la teva família, que puguis integrar-te dins la societat, i per tant l'òptim és que puguis tenir accés a un habitatge dins el territori on sigui que tu fas la teva activitat. I és vera que hi ha hagut establiments que o bé han oferit allotjament dins les seves instal·lacions, o bé estan avalant lloguers d'apartaments, etc. Però crec que tampoc no s'ha de donar com a la solució de que això se converteixi, perquè començaria, jo crec, un altre procediment de segregació de les persones, i aniria en contra de tot allò que s'està perseguint, que és la integració, l'equilibri i la bona convivència entre tots.
I també la desconnexió laboral, que si vius allà on fas feina, desconnectar s'ha de fer com a molt complicat. A mi m'agrada també un concepte que ha subratllat Maria José Aguiló, vicepresidenta executiva de la FEM, amb qui ara mateix mantenim aquesta conversa, que ha parlat d'oferta reglada. Clar, perquè hi ha diferents tipus d'oferta en el nostre arxipèlag. Clar, ara ja ha arribat el moment en què moltes vegades se parla de creixement zero, perquè ja hem arribat al nostre sostre. Maria José Aguiló ha dit tenir les places que tenim, si vol venir metge, un pic que siguin totes les places ocupades, això ja no serà possible. Clar, arribat el moment en què ja han de fer contenció per lo que fa a l'arribada de turistes aquí a casa nostra, un pic que les places ja estiguin cobertes, ja no poden fer res.
Bé, jo és que crec que en el final tot va a l'origen. És a dir, se dissenya una destinació i se dissenya la capacitat allotjativa, doncs hi ha unes estimacions que tenen a veure doncs, no només en l'urbanisme, sinó en la capacitat de càrrega del territori. Durant anys hi ha hagut doncs, un creixement d'establiments de l'oferta reglada, però els darrers anys hem vist un creixement exponencial de l'oferta il·legal. I jo crec que això és en el que s'ha de posar es focus no només en la vigilància, sinó en l'actuació, però més enllà. És a dir, tenim una normativa, com es diu, que en el cas de l'illa de Mallorca s'ha de desenvolupar un pla d'intervenció en àmbit turístic, que fa massa estona que està endarrerit, i mentrestant tenim activades unes borses de places, i jo hi llegia una entrevista en el conseller Ginart, on deia que, respecte a una pregunta, si el sector hoteler estigui molt a favor o en contra d'aquest lloguer vacacional, doncs nosaltres diem que això és una qüestió de model, i un moment determinat s'està parlant de que apostem per un turisme de valor més que un turisme quantitatiu. Per tant, això també vol dir incidir damunt l'oferta. La demanda la regularem des de l'oferta. I si nosaltres estem escoltant que l'administració ens està dient que això és una lluita entre patronals, jo em pareix que això és desviar l'atenció des qui té la capacitat reguladora. Perquè nosaltres, com a sector hoteler, ja fa estona que no estem en aquesta tessitura de creixement de places, estem en aquesta tessitura de millora de la qualitat d'aquestes places que oferim. Per tant, la responsabilitat no és nostra, la responsabilitat és del legislador, i el legislador ha de fer les coses basades en dades. I si hi ha d'haver una oferta plural, correcta, però no pot ser que hi hagi un tipus d'oferta que té un màxim control, que hi ha un criteris de valoració dels seus serveis i que hi hagi una part de l'oferta que no i que se justifiqui perquè és una pràctica socialment estesa. El territori no pot dur això.
I cap a on anem? Ara que parlem, no?, de valoracions d'inici de temporada o de temporada ja començada, però que va a poc en auge, cap a on anem? Cap a que aquests models puguin conviure? Cap a una transformació de model? Com descriuria?
Jo és que crec que durant molt d'anys s'ha conviscut l'oferta d'allotjament en el sector hoteler amb una oferta en el lloguer vacacional, però amb un determinat perfil i amb un determinat control. Ara ja estem veient un creixement exponencial, s'està treballant en el tema de l'oferta il·legal, s'estan posant recursos...
Imagina que valora positivament les iniciatives de l'Ajuntament d'Eivissa, del de Palma, han retirat no un ni dos, sinó milers d'anuncis il·legals que estaven en algunes de les plataformes. És veritat que manca molta feina a fer, però són primeres passes que imagina que han estat importants.
Això, per suposat, que ho valoran positivament, però crec que haurien de ser molt més transparents en la informació i en els missatges que donen, perquè a vegades hi ha com un cert confusió. No és el mateix que haguem llevat 8.000 anuncis que haguem llevat 8.000 places. No és el mateix.
Ja. Sí, sí, entenc perfectament el que vol dir, perquè evidentment per cada lloc se poden allotjar més d'una persona. Hi ha com un buit legal davant el que suposen aquestes xifres.
Bueno, jo crec que hi ha una col·laboració de les plataformes que en qualque moment l'he qualificat com a de blanqueig, no? Però el que estem veient és que la part administrativa d'aquesta persecució de l'oferta il·legal és molt lenta, se veuen poc els efectes i, per tant, no arriba a ser dissuasiu de la pràctica. I jo crec que això, sobretot, és un tema que no només perjudica la imatge de la destinació, sinó que posa en risc en el consumidor que fa ús d'un allotjament, sigui del tipus que sigui, que no estigui complint la normativa vigent, la seguretat. Nosaltres tenim una quantitat de controls impressionants i això l'únic que fa és garantir que l'estada d'un client, un allotjament hoteler, doncs no tindrà determinat tipus de riscos perquè ja hi ha una normativa que se li ha de donar compliment. I si aquesta normativa en qualsevol moment no s'ho compleix, en el final nosaltres el que dèiem és doncs, que actuïn els serveis d'inspecció, perquè en el final perjudica en el col·lectiu que hi hagi gent que tingui mala pràctica.
Per tant, falta inspecció, no? Falta mans, per dir-ho d'alguna manera, que vigilin i que estiguin a la guait, sobretot de que no hi hagi aquestes pràctiques il·legals. De fet, ho dèiem en el començament, el Consell de Mallorca ha rebut més de 5.300 sol·licituds de places turístiques per poc més de 1.000 disponibles. Això evidencia la forta demanda i la pressió del model, no? Perquè al final és, vostè ho deia, no? Les places disponibles, però després també la gent que se vol acollir o vol posar en lloguer un habitatge que pugui tenir, un segon habitatge que pugui tenir, que vulgui destinar a habitatge turístic.
És així, però són unes places que s'han assignat per ordre, sense cap tipus de criteri qualitatiu. Per tant, això és apostar pel valor? Jo diria que no.
I per acabar, no sé que els meus companys volien afegir alguna pregunta més, ha fet una crida a la prudència davant l'incertesa, no? Sobretot degut al context geopolític en el que ens trobem, però se mostren optimistes davant d'aquesta temporada?
Sí, nosaltres de moment el que tenim en els bookings és una temporada bona, i és una temporada que si no succeeix res i que si són capaços de gestionar bé tant dins les portes dels establiments com en els conjunts de la destinació, pot ser una temporada com les habituals. Però sí que és cert que nosaltres veiem, respecte de les dades de capacitat de l'aeroport, estem un 1% amb estimació de major activitat. Per tant, no estem veient o pensam que no hi haurà un excés d'arribades, perquè tampoc són aquestes les capacitats. I com bé dic, en aquests moments són estimacions. Després haurem de veure si tot això se materialitza.
I està clar que si qualcú ve aquesta setmana pensarà que l'estiu ha arribat aquí a les Illes. Aquells que passin pena, menys si el mes d'abril, no? Encara no farà bon temps. Mira, qui arribi al Manco per gaudir de vacances durant aquesta setmana, sí que és vera que sembla temps d'estiu. Molt agraïda, senyora Guiló, per aquests minuts de conversa. Veurem com se desenvolupa aquesta temporada turística.
Gràcies a vosaltres. Nosaltres esperant que vagi bé per tothom i que se pugui desenvolupar l'activitat i més se pugui fer amb convivència, amb bona convivència, si fem una bona gestió de la destinació i tots podem estar tranquils, residents i visitants.
Moltes gràcies per aquests minuts de conversa. Arribem a les 10:25, escoltam uns consells, vos parlam d'altres qüestions que tenen a veure amb els treballadors, com per exemple la síndrome del burnout. Ja hi ha alguns experts que alerten sobre el perill que suposa normalitzar alguns símptomes. Vos ho contam tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión. Ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre, segueix en l'equip d'Esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que rapidit, escapada de la Seu!
De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
Vos volem parlar de com l'ansietat, El conegut com a burnout s'ha convertit en alguns dels principals problemes de salut mental dels darrers anys. Segons l'Organització Mundial de la Salut, els trastorns d'ansietat són els més freqüents a escala global i després de la pandèmia es va registrar un increment significatiu dels casos, Xisco.
Així és, Marta. A més, el burnout o síndrome d'esgotament professional ja està reconegut com un fenomen associat a l'estrès laboral crònic. Les causes són diverses: ritmes de feina elevats, dificultats per conciliar, pressió econòmica i també la hiperconnexió digital, que fa més difícil precisament la desconnexió. Els experts alerten que moltes persones normalitzen símptomes com el cansament extrem, la irritabilitat o la manca de motivació, sense identificar-los pròpiament com un senyal d'alerta.
Moltes coses que avui volem entendre millor, volem saber què està passant i com podem detectar també i prevenir aquestes situacions, moltes que, a més, ja tenim normalitzades. I en volem parlar avui amb la psicòloga Núria García. Núria, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Bé, d'entrada hauríem de demanar una mica tots, no? Si sentim que passam ansietat o que tenim aquest síndrome del burnout a la feina. Quina diferència hi ha, però, entre estrès, ansietat i burnout?
Superimportant fer aquesta diferència. Nosaltres sentim ansietat quan consideram que el que tenim davant és molt més gran del que nosaltres podem fer front. Jo puc estar estressada i l'estrès entra dins el que és fins i tot saludable perquè m'activa i, per tant, me prepara per fer front en allò que tinc davant. En canvi, quan tinc ansietat és perquè soc conscient de que és més del que puc afrontar i un burnout ja és quan això és molt sostingut en el temps.
Per tant, la gran diferència entre estrès i burnout, no estrès, sinó estrès i burnout, seria precisament aquest manteniment en el temps. A partir de quina quantitat de dies poden dir patesc burnout, estic ja cremat, com dirien a casa meva, com la pipa d'un índio?
Pues crec que no és tan mesurable per tothom a dies, sinó que dependrà també molt de com l'umbral que tenim nosaltres per suportar o per fer front als recursos interns que tinguem, però quan comença a ser sostingut, crec que tots estem més o manco d'acord que no és una qüestió de 3-4 dies, sinó que és un temps més llarg on ja el nostre sistema s'està com a cremant, literalment, i no pot fer front a allò que té davant.
Per plantejar-nos si patim alguns d'aquests símptomes o no, anem a descriure-los. Un seria aquesta fatiga crònica, però què més podríem afegir, Núria?
Pues podem afegir canvis en el comportament. Estem més irritables, ens enfadem amb més freqüència, també ens aïllam de forma social, no només dins la feina, sinó que ja de dins no volem interactuar o no ens surt tant, sinó que també fora. També problemes de son, molta interferència entre la vida laboral i la vida privada, no? On no hi ha com un límit clar. Quan començam a observar tot això, podem sospitar que estem entrant dins aquest síndrome.
Clar, Núria, això seria allò que mos provoca aquest estrès, aquesta ansietat o aquesta síndrome d'esburnout. Però què fa que passem per aquí? Per què està cremat, com de Xisco, com la pipa d'un índio, a la feina? Quin paper, per exemple, juga la hiperconnexió, la dificultat per no desconnectar? Què és allò que fa que mos passi això?
Clar, doncs bé, a psicologia deim molt de pics que els problemes o les situacions que ens duen en aquests casos no són unifactorials, sinó que tenen diversos factors i tu n'has mencionat qualcuns. Hi ha una part del fet de no poder desconnectar, el fet de viure a dia d'avui, que tenim pràcticament accés constant a revisar coses de la feina. Això ens dificulta moltíssim la desconnexió. També a nivell econòmic. Vivim en un món on molt de pics tenim aquesta pressió i estem com necessitats de tenir feina per tenir com un sustent. Així que per aquesta part hi ha diferents factors, també tota la part d'autoexigència i de pressió que molt de pics rebem per arribar com a una millora o a cert umbral que sempre ens fa com a haver d'estar més i més. Per tant, quan juntant tots aquests factors, se podria donar.
M'ha agradat el fet de ser pobre com a element clau per al burnout, tot i que la nostra psicòloga, com que és una professional, ella ho embolca allà i ha dit la necessitat de sustent, és a dir, pobresa, en definitiva. Clar, el fet de no voler anar a fer feina...
Que està molt cara, Xisco.
Caríssima, no. Mem, una cosa és que li posa humor i una altra cosa és sigui graciós. És diferent. Núria, no xer per mi, perquè llavors tothom ho identifica en primera persona i no vull que suscitar aquest tipus de sospita. Però quan una persona no té ganes d'anar a sa feina, és a dir, quan tu t'aixequeres de matí i dius és que jo me quedaria aquí tot lo de matí, o qui diu si tens ton de matí o tens ton d'hora baixa, el fet de que per tu anar a la feina ja sigui un acte hostil és la primera red flag que haurien de tenir en compte per dir, escolta, lo millor he de canviar de feina, he de demanar canvis, he de ballar ritme, perquè si no, clar, aquesta sensació no crec que canviï amb el temps, sinó que va en augment.
Per suposat. Sí que és vera que hem de tenir en compte la intensitat d'aquest malestar, perquè tots podem tenir qualque moment puntual on tenim altres coses a la vida que ens criden més o que ens agradaria més fer, però si el malestar que jo sent per haver d'afrontar la meva jornada laboral és tan gran que me paralitza i que tinc molt clar que voldria evitar, baix qualsevol circumstància, haver de presenciar allò, pues sí. Clar que és un gran símptoma.
Clar, però en Xisco, d'allò de un símptoma o una cosa que m'ha d'alertar que per ventura he de canviar de feina. Clar, no tothom se va permetre dir, au, aquí vos deix, o aquí deix la feina, me'n vaig a cercar-ne una altra, sobretot perquè, entre d'altres coses, a nivell ètic, per ventura... A la gent no és una cosa que li estigui bé fer-ho, no? Per dir-ho d'alguna manera. Més enllà de la part econòmica, que també és molt important. Però, clar, si no ens podem permetre partir de la feina, clar, una opció, per exemple, seria, evidentment, si aquest estrès, aquesta ansietat te genera un mal viure, demanar, evidentment, una baixa laboral. Però què podem fer més per intentar alliberar-nos, per intentar prevenir, per intentar estar més bé a la feina amb els companys i també a casa? Perquè, al final, si tu estàs cremat a la feina, allò ho transpasses o ho transportes també en el teu dia a dia, en el teu entorn familiar, no?
Clar, estaria molt bé poder demanar, fer com un llistat de quines són les coses, per petites que siguin, que si tu no tinguessis a la teva feina... el teu malestar baixaria. Pues, per exemple, rebre correus constantment o tenir certes reunions, és a dir, poder detallar quines coses són dins la feina, que és molt més global, perquè si és molt específic sí que podem demanar tant a l'empresa com a nosaltres mateixos posar certs límits o tenir certes normes envers en aquests punts. Això per una banda.
No, i per una altra...
Sí, i per una altra, també tenir en compte que a la part de la vida més personal i més nostra, tot el que és fer exercici, descansar bé, tenir vincles socials que també ens recarreguin un poquet d'energia, és molt important.
Això seria aplicable, per exemple, no? Ara imagina que moltes persones ens estan escoltant i diuen, mira, jo de moment estic en aquesta feina, no m'agrada, no puc canviar-la, he enviat currículums, estic fent els tràmits per intentar canviar de vida, sabem el que deia en Joan abans, no sempre se pot, però mentrestant, sí que se pot dur de la millor manera possible. I aquestes dues pautes que has donat podrien encaixar, no?, en aquest període, en aquest termini de transició. Tant l'exercici, el gestionar, el posar límits, tot això ens podria anar bé, al banco, per aquest període de transició fins que arribi el moment de poder fer el canvi?
Clar, també el fet de ser conscient de que això ens està passant i poder comentar amb el nostre entorn, tenir com aquest suport social, ja ens ajuda que el manco durant aquesta estoneta, que potser estem en transició, no ho estiguem vivint tots sols.
Que de totes maneres no té res a veure, però també s'ha d'anar alerta amb els períodes de transició. Per exemple, la plataforma LinkedIn, que té un apartat que dius estic disponible per ofertes, però dius i si poso això d'estic disponible per ofertes, com me quedaré, no?, davant el meu cap o durant la meva feina, que també no deixa de ser delicat aquest període. És una pressió afegida, estic pensant, perquè tampoc se pot anar obertament. Igual una persona està molt agraïda a la seva feina, vol canviar, no significa que... Ja m'ha entès, no? Trob que hi ha molts aspectes que no deixen de ser delicats.
Clar, i ara escoltant-te, al final, el que hi ha és molta por. En el fons de tot és molta por a no complir amb el que s'espera de nosaltres, molta por a que vegin que no estem contents, molta por a perdre la feina. I clar, la por és una de les emocions que més ens paralitza i que el que hem d'intentar és poder acompanyar-nos dins aquesta por i trobar un espai on no la tinguem d'una forma tan intensa.
Clar, també millorar aquestes eines comunicatives que de vegades explicar segons quines coses se mos fa complicat i ja només en parlam quan se bolla gegant. Ton dir el mateix que he dit abans, no xerra en primera persona. Jo estic com a entrevistador, però que la gent en la que fas feina te caigui malament també és un... també accelera aquest burnout. I a vegades també canviar de company de feina pot ajudar a minvar una mica aquest sentiment, no, Núria?
Per suposat. Som mamífers, éssers socials, i per tant, els vincles, la qualitat dels vincles que tinguem, tant amb companys com amb superiors, és crucial a l'hora de tenir un benestar.
I creus, però, que en tot cas allò que han fet és anar normalitzant s'està malament? No sé si és la paraula més indicada, però hem normalitzat massa el malestar emocional, en general, vull dir.
Sí, jo crec que les exigències s'han fet tan grosses i que molts, pues, per voler complir amb tot això, ens han posat com aquesta màscara d'arribar a tot, que en el moment en què veiem que no arribem o que ho comparem amb altres companys que sí arriben i potser nosaltres sentim que això no ens encaixa, potser sí, clar.
Un missatge a navegants per totes les persones que ho estiguin ara. És veritat,
passar
malament no és fàcil, sobretot anar a aixecar-se, intentar lidiar amb tots aquests sentiments, no? De fatiga crònica, d'estrès, d'incertesa, el que dèiem, damunt, quan se passa malament perquè els sous no repercuteixen, no se pot arribar a final de mes, no és una època fàcil, ni molt manco, així que des d'aquí
tenc una pregunta ànims, més, ara que tornes dir el tema des d'obvés, no es frivolitzar, no? Però creus, Núria, que si volguéssim, en general, tots una mica més ben compensats econòmicament, aquesta sensació, aquest malestar emocional, aquesta ansietat, minvaria una mica, o ja no és suficient només que te paguin una mica més?
Crec que sí. Si sentim en certa forma que està recompensat, probablement no sentim com una obligació d'haver de fer més constantment, perquè ja ens estan demostrant a nivell econòmic que la feina que fem és correcta.
Un altre missatge a navegants, però en aquest cas els CAPs, si pugen un
pugeu
poc
els sous,
evidentment no tindran tant de treballadors amb aquesta síndrome. Molt agraïda per aquest consell. Moltíssimes gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10:39, fem una petita pausa. Ha començat la pols en suspensió. Tindrem alguns índexs alts i per això és inevitable que parlem d'al·lèrgies, però en aquest cas no tan respiratòries, sinó alimentàries, tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
Tres ràdios. Servei públic.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran. Dissabte 25 d'abril, de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Cada vegada vegades més habitual sentir parlar d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, però realment estan augmentat o simplement és que, Joan, es diagnostiquen més?
Idò, mira, Marta, les dades apunten a una combinació de factors. A Europa, per exemple, les malalties al·lèrgiques afecten ja més del 20% de la població i podrien arribar a la meitat dels ciutadans en els propers anys, segons organismes internacionals. En el cas concret de les al·lèrgies alimentàries, els estudis indiquen que poden afectar aproximadament entre un 1 i un 6% de la població, tot i que la percepció ara és molt més alta perquè moltes persones es consideren intolerants sense un diagnòstic mèdic.
De fet, els experts alerten que cada vegada hi ha més autodiagnòstics, moltes vegades influïts per xarxes socials o proves no fiables que poden dur-nos a dietes restrictives i problemes nutricionals. També s'estudien possibles causes de l'augment real de les al·lèrgies, canvis en l'estil de vida, menor exposició a microorganismes, el que se coneix com a hipòtesi de la higiene, modificacions en la dieta o una major exposició a nous aliments.
Per poder portar un poc de llum, saludam el nostre metge de capçalera, el doctor José Manuel Valverde. Doctor, bon dia. Realment estan augmentant aquestes incidències?
Bueno, realmente existen unos porcentajes que en lo que yo he leído se mantienen estables. No parece que... Quizá hay más... se le da más importancia o quizá hay una mayor atención a las alergias y a las intolerancias, pero el porcentaje más o menos es estable. Es entre el 1 y el 3% de la población adulta y hasta un 4 o un 6% de los niños, ¿no?
Segurament també hi ha un factor clau, que és això que d'en Xisco, aquesta autodiagnosi que fa sa gent, però després en parlarem. Jo li voldria demanar quina diferència hi ha exactament entre allò que és una al·lèrgia alimentària i una intolerància, que també
és necessari diferenciar. Sí, la alergia és una resposta immune a una proteïna. La reacción suele ser bastante rápida y puede ser potencialmente mortal. En cambio, la intolerancia es, bueno, de alguna manera representa que el cuerpo no digiere bien un alimento, y los síntomas son más digestivos y en cualquier caso son de una aparición más lenta y gradual y menos dramática, menos importante.
Clar, doctor, perquè hi ha tanta diferència entre les dades reals i la percepció de la població. Vivim sugestionats, en certa manera?
Hay muchos trastornos digestivos que se autodiagnostican o que se les atribuye a intolerancias, más que alergias. Hay mucha gente que dice, bueno, yo es que soy intolerante al gluten o a la lactosa o a lo que sea. Pues realmente no hay ninguna prueba. La suspensión del alimento, que es básicamente lo primero que tienes que hacer si piensas que tienes una intolerancia a algo, lo mejor es dejar de comer ese algo. Pues si eso no mejora la sintomatología, quiere decir que no estaba relacionado con ese supuesto alimento. Y en la mayor parte de los casos, yo he visto muchísimos pacientes que se autoatribuyen intolerancias que en la realidad pues són tot tipus de trastornos digestius que no tenen nada que veure amb una intolerància.
Per exemple, ara hi ha molta moda de prendre llet fora lactosa, és veritat? Jo conec moltes persones que la beuen sense tenir un diagnòstic de ser al·lèrgic a la lactosa. Això, tot i que a vegades, és veritat, cau millor perquè és un poc més lleugera. O, per exemple, una pasta fora gluten, perquè troben que aquest tipus de pasta és més bona de menjar o la digestió es fa millor. Però sense tenir un diagnòstic, què suposa començar a consumir aquest tipus d'aliments?
Claro. Pues normalmente supone que es una estupidez, quiere decir que no representa ningún beneficio para el paciente, y normalmente los alimentos que no tienen gluten o que no tienen lactosa o que no tienen algún componente de estos suelen ser más caros, con lo cual no consigues ningún beneficio y encima estás pagando más por un alimento que realmente no necesitas.
I no només això, supos que... Bé, dic supos perquè ho he sentit a dir i m'agradaria que vostè ho confirmàs. Llevar-se lactosa, gluten, sense unes proves, sense que un metge te certifiqui, te confirmi que tu no
Exacte.
Pots prendre-ne, per ventura el teu cos arriba... anava a dir suggestionar-se, però no. Arriba a provocar...
A generar una intolerància,
a generar aquesta intolerància,
sí.
No?
Sí. Lo que es una barbaridad es las modas, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto muy de moda el huir del gluten. Vale, si tú no tienes ningún problema con el gluten o si no tienes ningún problema con la lactosa, pues es una tontería absoluta. Estás pagando más, no estás beneficiándote en absoluto, incluso probablemente exista algún perjuicio, con lo cual no tiene ningún sentido. O sea, si no hay un diagnóstico, tratar algo que no está diagnosticado por lo menos es bastante imprudente, ¿no?
I, doctor Valverde, en introducció parlàvem d'aquesta hipòtesi de la higiene, que no sé si és realment una explicació científica sòlida o és una justificació que ens han donat per intentar entendre, perquè ara hi ha tanta de gent que té intoleràncies a certs aliments o a certs productes.
Es curioso, pero no en tanto a las alergias o a las intolerancias digestivas, sino en cuanto al asma, sí hay estudios de que los niños que están expuestos, o sea, el niño de campo que toca animales, que entra en entornos más contaminados o más sucios, suele desarrollar menos problemas alérgicos. De alguna manera se expone antes a una serie de alérgenos y de alguna manera eso no se desarrolla en el futuro. Probablemente la higiene exagerada o la higiene excesiva no sea excesivamente buena a la hora de desarrollar nuestra inmunidad.
I tornant una mica en allò que dèiem de ses modes que arriben a fer tant de mal, xarxes socials, gent que promou estils de vida suposadament saludables, allò que també ara també està tan de moda, no?, lo de productes antiinflamatoris, com te pots desinflamar, etcètera, etcètera, també està de moda els tests per internet i a les farmàcies per detectar si ets o no intolerant o al·lèrgic. ¿Son fiables aquests tests?
No, evidentemente yo hacerme un test, mandar una muestra biológica y mandarla por internet y tal y que te contesten, pues tiene la misma fiabilidad. Todos habéis visto esas pruebas genéticas en las cuales te indican tu origen y tal. Yo es que me parece, quiero decir, son ganas de tirar el dinero y de perder el tiempo, ¿no?
¿Se poden prevenir o només controlar? Perquè, clar, això és una pregunta interessant, no? A vegades,
sí,
se poden prevenir.
Se pueden prevenir. Lo primero es que una persona que sí está diagnosticado y sí sabe que tiene una intolerancia o una alergia a determinados alimentos, lo primero que hay que hacer es leerse bien los ingredientes. En muchas cartas ya de restaurantes modernos te vienen si tiene trazas de algo. Luego, siempre cocinar la comida que se ha de comer el alérgico se ha de hacer antes, para evitar contaminaciones, manipular cuidadosamente los utensilios, mejor incluso si son solo para el alérgico, no utilizar el mismo aceite o la misma plancha, higienizar las superficies de trabajo, y luego hay masas, bechamel, caldos y tal, pan rallado, pues hay que tener mucho cuidado porque se contaminan con mucha facilidad. Eliminar absolutamente el alergeno en la dieta. Vale, y ante la duda, pues no tomarlo, y por supuesto llevar siempre medicación, incluida en personas que puedan tener reacciones graves o que ya las hayan tenido, llevar una inyección de adrenalina, porque eso te puede salvar la vida, ¿no?
I davant qualsevol dubte de persones que tinguin sospites d'una al·lèrgia, fora autodiagnòstics, fora test, fora links a través d'internet, perquè la realitat ens diu que només un metge ho pot certificar. Seria un bon missatge per acabar.
Exacte.
Idò, doctor Valverde, sempre molt agraïts per tots aquests consells. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Abans d'anar a publicitat, ens fem ressò d'un estudi recent i publicat en el repositori científic BioRxiv, en què un equip de científics liderat per aquest equip en concret, ha demostrat que és possible preservar un cervell complet de mamífer, en aquest cas ha estat d'un porc, congelant la seva activitat cel·lular amb un nivell de detall sense precedents i un mal pràcticament nul.
La meta d'aquest avanç monumental no és altra que oferir exactament el mateix procediment a éssers humans afligits de malalties o que pateixin malalties terminals. Aquest grup de científics que recorden a Julia Roberts, Kevin Bacon i Kiefer Sutherland en Línia mortal, per cert, recordeu la peli?
Perfectament.
Sí, jugar una mica a Déu també m'apareix, però bé, això és un altre tema. Evidentment, la ciència és molt important per anar avançant i perquè d'alguna manera millorem la nostra qualitat de vida, però sí que a vegades hi ha coses que fan una mica de poreta, no?, pensar-les, que no són ja ciència-ficció o un guió d'una pel·lícula.
Que no són en Walt Disney.
Que no són en Walt
Disney. I aquí
sí
que se podria fer un maro spoiler, perquè com que fa 30 anys d'aquesta pel·lícula, se pot dir que ells se moren només uns moments per científicament, és a dir, després els reviscolen, com se fan a les pel·lícules, per poder sentir o per poder veure el que se veu quan ets clínicament mort durant uns instants. O sigui, que aquí sí que se pot fer spoiler. Però sí,
tu també
sí
fas spoiler de lo que te va bé. Eh? Sí, jo faig un spoiler de qualque cosa,
jo faig spoilers de pel·lícules que tenen 30 anys i Namaroto mor fa spoilers de sèries que just acaben d'estrenar.
De coses de despús ahir. Namaroto s'ha de ser spoiler de despús ahir.
Sí que
la Marta Garau espera 30 anys.
Exactament.
No, punt.
Podem fer un rètol també d'això.
Potser jo no espero 15. Idò, aquest equip explica que els malalts terminals haurien de donar el seu cervell i el seu cos per la recerca científica i així poder demostrar aquesta fita que, ja ho hem comentat, podria ser històrica.
És com si fos una crionització, per dir-ho d'alguna manera. Ara que parlàvem de pel·lis, com Minority Report, que podria ser un altre exemple, però aquí no parlant de ciència ficció, sinó de realitat, el que diu l'empresa és el següent i llegesc literalment. El que oferim com a empresa és que el seu cos i el seu cervell es conservin essencialment de manera indefinida, amb l'esperança que en algun moment, en el futur, sigui possible llegir la informació del cervell i reconstruir a la persona per a permetre'ns continuar en efecte amb la seva vida. Que fort, no? Que penseu? Donaríeu el vostre cervell a la ciència?
A mi no m'interessa.
Jo no, jo tampoc.
Perquè d'aquí, no sé, 100, 200, 300 anys vos tornassin a fer?
No.
Ja, però quin sentit tindria la meva vida
no. Despertar... Podríem dir els cos que aniria acompanyat de cervell.
No, és que és el mateix cos. Lo que te congelen...
Te crionitzen,
però, segons expliquen aquests científics, quan te reviscolin no hi haurà canvis. És a dir,
no, perquè recordaràs tot.
Exactament. Te despertaràs com si fos ara mateix.
Com la tenien terrible
com
a la,
si fos,
a la
perdona,
nau d'Alien.
Perdó, ho he de dir. Te despertaràs com si fos 20 d'abril del 90.
Del 90.
No podrem ser cançó, Bernat Nadal, t'ho prometem. Però és que avui és 20 d'abril.
És vera, que curiós. Però que
és que
curiós,
avui hem fet la broma, és que avui és 20 d'abril del 2026.
I l'encantada una micona a primera hora del matí. Jo no voldria,
a mi ja faria peresa, perquè vull despertar-me un món on no hi ha na Joana Maroto, o na Marta Garau, o na aquest, o
en
Bernat,
clar,
amb aquí...
No. Hauries de fer un pacte perquè tots mos congelàssim els clar, nostres cervells
si
no, a la vegada,
imagina't,
no?
Imagina't despertar-te, en el meu cas, en 46 anys, i haver de llaurar un altre pic tota una xarxa d'amistats, de vivències, etcètera, que ja han desaparegut, perquè la gent no sobreviurà 100 anys. Si tu te reviuen d'aquí 100 anys, encara que tu recordis tot, encara serà pitjor, perquè te despertaràs i diràs que ha estat de mon mare, que ha estat del meu ropit, que ha estat de la meva família, dels meus amics, dels meus companys.
Jo crec que te desperts i tens una depressió absoluta.
Te despertes i dius, escolta, adéu.
No,
ara parlant no i fent símil d'altres pel·lícules, ara no me'n recordes nom, hi ha una pel·lícula que se'n van amb una nau espacial com a, no sé, un altre món, un altre lloc, un altre indret, un altre allà on siga, i estan com a tots a dins càpsules dormits. I una de les càpsules no funciona i un d'ells se despert. I clar, diu, estic tot sol. I espanya una càpsula perquè una enlota, que és molt guapa, se desperti amb ell.
Home, això
ara no
me'n
recordo
la
pel·lícula.
L'origen està a Alien. Quan
la
tenien terrible i està dins la càpsula...
Interestelar? No és aquesta.
Sí, que podria seguir aquest patró, però s'ha fet en moltes pel·lis de viatges a la Lluna, no? I la càpsula no funciona, te despertes a mig camí, tots dormen... Jo crec que és un clàssic. En tot
cas...
A
vegades que la ciència falla, malauradament.
Clar que sí.
Clar, perquè no és infal·lible. I a mi, ja t'he dit, despertar-me d'aquí 100 anys, sense tenir tenir
no.
cap tipus de referent de res, i més com ha evolucionat tot en intel·ligència artificial.
Que si no, no sabem utilitzar ara la xarxa
social,
no sabríem fer res.
Clar, perquè una persona que s'hagués quedat criogenitzada al segle XVIII s'hagués despertat al segle XIX o començament del segle XX i tampoc és notat molta, molta diferència.
No, no, clar, però ara...
En canvi, ara ja me diràs,
fa paredat.
Com, ara terrible.
Ara es veu que se plantegen aquestes qüestions. Qui sap si en el futur seran una realitat. De moment no és tangible, però sí s'està aconseguint el món del cinema, a la ciència-ficció. Aquí sí que poden dir que el món virtual reviscola les persones. I en aquest setè art, Val Kilmer torna a la vida. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much
love drives a man insane. You broke my will. Nosaltres compartim les imatges de la pel·lícula que descrivim per als oients i vos he de dir que és que Rufa Val Kilmer torna a la gran pantalla gràcies a la intel·ligència artificial. L'actor, que va morir el 2025, reapareix al tràiler de As Deep as the Grave, la pel·lícula independent en la qual està recreat digitalment per a completar el seu paper.
I sorpreses de la vida, el seu personatge diu: no temis a la mort. Es tracta d'unes imatges que han obert el debat sobre els límits de la tecnologia al cinema. No és la primera vegada que veiem actors que han reviscolat gràcies a la gran pantalla, gràcies a la tecnologia o a la intel·ligència artificial. La mateixa Carrie Fisher va sortir a una de les pel·lícules de Star Wars, però es veu que cada vegada semblen més reals, no?
Home, aquí, a més, és jove, o sigui, que torna a la vida en el seu millor moment, no en les seves darreres etapes, perquè podríem dir que torna als seus 50 anys, no?
Sí, però mira't les imatges i tu saps que qualque cosa falla, perquè té aquesta mirada orba, com a buida.
No, jo crec que ara, mira, en altres pel·lícules sí que te donaria la raó.
Però en aquesta
però,
no.
No he vist molt, però el poquet que he pogut veure, ara t'ho colen, eh? T'ho poden colar perfectament. És perquè ho saps que és intel·ligència artificial, si no saps que és
intel·ligència artificial. I Val Kilmer, què vos quedava més? A Top Gun o Top Secret?
A Willow.
A Willow, exacte.
Amb aquella melena tan llarga. Jo som
el Santo
Willow.
També va fer la pel·lícula basada en la sèrie.
Exactament.
Perquè a mi Top Secret és una d'aquestes pel·lícules de quan jo era petit que crec que l'he vista 100 vegades. I cada vegada que la veig, ric una mica. Que torni d'aquest tipus de pel·lícules. Ja no fan pel·lícules d'humor doiut, com ses d'abans.
Com era el nom? Maverick era Tom Cruise i ell era... Ara m'ha fuit a Top Gun el nom. Ah... El recuperam.
Marta Carau, quantes vegades t'he de dir que no mos facis preguntes de trivial en directe?
Ai, és vera, tens raó. Intentaré recuperar-lo després.
A més,
ara no me la deixa dormir.
Anam en setent just.
Segons, per les 11...
No tens temps de mirar-ho.
Exactament, després ho mirem.
A les 11 ho direm.
Si qualcú encara va manant i no ho pot comprovar, no, que no passi pena, que a les 11 vos ho explicam. Arribem a les 11, notícies, repassa l'actualitat, petita pausa per publicitat, continuem tot d'un la tercera i darrera hora de programa.